Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia, bon migdia de divendres, amics i amigues. El Papa aclareix que el treball dignifica la persona i que el subsidi o els ajuts socials que sostenen les persones aturades han de ser provisionals, no pas un mitjà de vida. Un missatge clar, ponderat i molt connectat amb allò que Francesc anomena la cultura de l'encontre, en aquest cas entre empresaris i treballadors. S'adreça a l'Argentina, però, per extensió, a tot el món. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que Mans Unides s'assuma a les celebracions de demà, Dia Internacional de l'Alimentació, i de diumenge, de l'erradicació de la pobresa. L'entitat catòlica recorda que la seva campanya d'enguany sensibilitza precisament sobre les morts que provoquen tant la manca de menjar com el no poder accedir a recursos alimentaris. I ha fet una crida a tenir ben presents les xifres i, sobretot, els rostres. D'altra banda, els salesians han fet públic un nou estudi internacional sobre xarxes socials i infància. La motivació parteix de la necessitat de fer una investigació que se centri en la percepció i l'experiència dels mateixos menors pel que fa a l'ús extrem i als riscos de les noves tecnologies i internet. I també us comentarem que el cardenal Joan Josep Omella recorda en un missatge de Twitter Santa Teresa de Jesús, la festa de la qual celebrem avui. La presenta com una dona que, com a mestra, mística i escriptora, diu molt al moment present i a la societat d'avui. Aquestes i altres notícies, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa defensa el treball que dona dignitat a les persones, alhora que assegura que no es pot viure de subsidis. En un missatge adreçat als participants en el 57è Col·loqui Socioeconòmic, titulat Aconseguim una Argentina Sostenible, organitzat per l'Institut per al Desenvolupament Empresarial de l'Argentina, Francesc ha subratllat la importància de treballar per donar dignitat a la persona. Com ja havia dit, per exemple, Joan Pau II en una primera visita a Barcelona l'any 1982. I també ha aclarit que ell no defensa que es visqui sense esforç i sense treballar.
Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo siente que le falta algo. Le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad. Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo, que propongo una vida sin esfuerzo o que desprecio la cultura del trabajo. Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos, sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para su familia.
Aquest ha estat un dels moments de la salutació, el que és, de fet, un espai de diàleg organitzat per la Fundació IDEA i la Unió de Treballadors de l'Economia Popular de la República Argentina. En un altre moment, el pontífex assegura que, més enllà dels cansaments i les dificultats, la feina és el camí de la maduració, de la realització de la persona i dona ales als millors somnis.
Queda claro que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios, porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio. Por ser diversificadas, abren el camino para que las distintas personas encuentren el contexto más adecuado para desarrollar sus propios dones, ya que no todos tienen las mismas capacidades e inclinaciones. Por esta senda, creo que el diálogo entre los empresarios y los trabajadores es no solo indispensable, sino también fecundo y prometedor.
El Sant Pare ha reiterat finalment l'agraïment a empresaris i treballadors perquè, segons les seves paraules, uns tenen tota la dignitat, quan fan rendir els seus projectes i guanyen diners, i els altres perquè nodreixen aquests guanys amb el seu esforç. I ha posat l'exemple precisament dels seus pares, com sentíem, que van arribar a l'Argentina, segons paraules del pontífex, no pas per posar diners al banc, sinó per aportar-hi totxo i treball, amb l'habitatge com a prioritat essencial.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 2. Seguim el nostre repàs a l'actualitat socioreligiosa. Canviem de qüestió. Mans Unides s'assuma a les celebracions de demà, Dia Mundial de l'Alimentació, i diumenge, Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. L'entitat catòlica, que recorda que la seva campanya d'enguany sensibilitza precisament sobre les morts que provoquen tant la manca de menjar com el no poder accedir a recursos, moltes més que la pandèmia, per cert, ha fet una crida a tenir ben presents les xifres i, sobretot, els rostres. Pilar Nieto, responsable de comunicació de Mans Unides a Barcelona, ha comentat que les dades van en augment, malauradament, a tot el món.
Queremos recordar una serie de datos, en concreto en relación con la pobreza, que el número de personas en situación de pobreza extrema llegará a los 745 millones a final de 2021, lo cual supone un incremento de 100 millones de personas desde que comenzara la pandemia. Y en relación con el hambre, que unos 811 millones de personas pasaron hambre en 2020, alrededor de 118 millones más que el año anterior. Es evidente que a estas alturas ni los ODS 1 y 2, ni buena parte de la agenda, se van a cumplir. Creemos que es necesario reflexionar sobre esto.
En la mateixa línia, el responsable de comunicació de Mans Unides a Barcelona ha recordat que tota la dura realitat de la fam i la pobresa s'emmarca en problemàtiques globals que afecten tothom.
¿Qué hay detrás de estos datos? Pues hay un concurso de varios factores entre los que podemos citar el modelo económico alejado del desarrollo humano integral, el cambio climático que se lleva con los más vulnerables, conflictos que incrementan la pobreza y afectan a casi todos los aspectos del sistema alimentario y otro tipo de causas externas, entre las que podríamos decir citar una cooperación exigua que no busca el desarrollo real de los países en dificultad.
Amb motiu d'aquests dies internacionals, el de l'alimentació i el de l'erradicació de la pobresa, recordem, demà i demà passat, respectivament, Mans Unides convoca una taula rodona titulada Fam, violència i canvi climàtic al cas d'Haití. Serà un encontre en què, amb el país caribeny com a exemple, diversos experts reflexionaran sobre l'augment de la fam i la pobresa arreu del món, posant l'accent en problemes com ara els conflictes o el mateix canvi climàtic. Els ponents analitzaran el complex moment que viu Haití com a paradigma de les tendències existents en moltes regions del planeta. El país caribeny, colpit per la pobresa multidimensional, és el més pobre de tota l'Amèrica. La violència política i social i les conseqüències de desastres naturals que obliguen cíclicament la població a refer les seves vides s'enfronta més a un increment de la fam i la desnutrició que afecta fonamentalment als menors. Concretament intervindran en aquest col·loqui, organitzat, com dèiem, per Mans Unides a Barcelona, Fidel Potga, coordinador del Departament d'Estudis i Documentació de Mans Unides, Juan de Amunategui, coordinador del Departament de Projectes d'Amèrica, també a Mans Unides, Richard Frechet, fundador de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos, Stevelson Eduard, director de l'àrea de gestió social de l'ONG Amèrica Solidària, i Xavier Atzarà, director de Nuestros Pequeños Hermanos a Espanya i també president de la mateixa entitat a Europa. Tot serà amb la moderació de la consultera i cooperant Olga Regueira. Per a més informació, es pot trucar a Mans Unides Barcelona al telèfon 93 487 78 78. I d'altra banda, destaquem que els salesians acaben de fer públic un nou estudi sobre xarxes socials i infància. La motivació de la congregació fundada per Sant Joan Bosco parteix de la necessitat, segons diu, de realitzar una investigació que se centri en la percepció de l'experiència dels mateixos menors pel que fa a l'ús extrem d'aquestes tecnologies i els riscos amb internet i altres recursos. Ho explica així la Confederació Don Bosco en el nou estudi. Impacte i ús de les xarxes socials i internet en menors d'edat. L'estudi revela que gairebé la meitat de l'alumnat dels seus centres, el 49,5%, no percep una ajuda del centre educatiu per la millora de l'ús d'internet. Una altra dada que contrasta amb la violència digital que es pateix a través dels mòbils i dispositius amb internet. El 34,8% dels alumnes, segons aquest estudi, reconeix que ha patit alguna vegada aquest tipus de violència. L'estudi conclou, entre altres coses, que una actitud atrevida del menor d'edat i un control des del món adult fan que aquest oculti la seva empremta digital i es crea així una bretxa generacional.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Quatre minuts i seran les dues. Arribem a la recta final d'aquest programa informatiu explicant-vos que l'Església celebra avui la festa d'una de les grans mestres de la vida espiritual en la història de l'Església, Santa Teresa de Jesús, o Teresa d'Àvila, que juntament amb Sant Joan de la Creu és considerada com la principal referent de la mística experimental cristiana. El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, recorda Santa Teresa en un missatge de Twitter amb una frase seva, la famosa «Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero». El president de l'Episcopat Espanyol recorda també que aquest divendres celebrem la seva festa i diu l'arcabisbe de Barcelona que l'autora d'aquesta bonica frase és la primera doctora de l'Església i també la recorda com a religiosa mestra mística i escriptora, una dona de Déu avançada al seu temps. Més enllà de l'optimisme, l'esperança. Aquest és el lema de l'Encuentro Madrid 2021, que organitza el moviment Comunió i Alliberament i que se celebra des d'avui fins diumenge de manera semipresencial al Col·legi John Henry Newman de la capital de l'Estat, amb un cartell de luxe. Entre els assistents destaquen la periodista i escriptora Anna Iris Simón, el filòsof francès i director de l'Institut Filantropos de Friburg, Fabrice Hadjadj, el catedràtic de Filosofia a la Universitat de Barcelona, Josep Maria Esquirol, i ni més ni menys que el patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa. També hi seran el president de la Fundació per la Subsidiarietat, Giorgio Vitadini, i altres ponents. Durant els 20 anys de trajectòria, aquesta trobada de comunió i alliberament, Encuentro Madrid, ha congregat més de 10.000 persones. El seu director, Rafael Jerez, la defineix com una trobada cultural i un lloc popular obert a tothom i nascuda des de l'experiència cristiana perquè estigui disponible precisament per a tothom. A més, l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat per aquests propers dies la tercera edició del cicle anomenat Quotidià i Extraordinari, el menjar en les tradicions religioses, aquesta vegada amb el sotstítol Cos, Terra i Cosmos, el vincle sostenible. La sessió inaugural d'aquest fòrum, emmarcat en la Setmana de l'Alimentació Sostenible, es fa avui a la Sala Polivalent del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. La línia principal del cicle és la relació entre l'espiritualitat i les pràctiques religioses. Es parlarà de vinculació entre l'aliment i la seva pròpia tradició i es mostraran algunes receptes i menjars. Recordem que precisament demà, com dèiem abans, se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació. Acabem anunciant-vos que Ràdio Estel emetrà una entrevista a l'abat de Montserrat, Manel Gasc, diumenge a 11:15 del matí amb el nostre company Òscar Bardagí i el programa Els Diumenges a Montserrat. Us avançarem aquesta tarda alguns fragments d'aquesta entrevista i, sobretot, algunes de les reflexions que ens fa el nou abat. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, un apunt sobre l'edició d'aquesta setmana de la revista Catalunya Cristiana. Adéu-siau.
A Francesc és molt difícil no tenir-li afecte. Així ho reconeix a Catalunya Cristiana la corresponsal de la cadena COPE al Vaticà, Itàlia, Eva Fernández. Aquesta periodista ens parla del gran comunicador que és el Papa Francesc i de com ella viu la seva professió. Per a Fernández, no només es tracta d'una feina, sinó d'una vocació, d'una missió.
Este trabajo requiere prácticamente es una disponibilidad total. Se puede considerar lo más similar a una misión. Es vocacional. Tienes que estar dispuesto a estar en pie la mañana, la noche, que un mensaje en la madrugada te lleve a echar por tierra todos los planes que tenías previstos para ese día. Pero la contraprestación, sinceramente, no tiene precio.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.